Un quart d'onze del matí, el nostre habitual temps de família amb Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
En uns minuts estirem encara una miqueta més el fil sobre aquesta qüestió legal que d'alguna manera empararà les noies que amb 16 anys vulguin decidir, si així ho creuen convenient, doncs aturar el seu embaràs, avortar en definitiva. Hi ha una qüestió molt interessant que ens planteja en Roman per a tots aquells que creuen que la llei el que fa és implícitament doncs menys tenir el paper dels pares en tota uh-huh. aquesta qüestió. I en Roman diu, una cosa no treu l'altra i l'autoritat dels pares també es pot exercir. Uh-huh. Però està, esclar, davant de les fotografies d'avui en els diaris, que necessitem, no sé si dir, referents o llocs on poder-nos emmirallar o alguna cosa d'aquestes, siguem petits o grans?
Dius per allò del futbol.
Per
sí, sí, home, és que...
En Roman no és sociòleg, és psicòleg, però segurament aquesta línia a vegades és molt...
Sí, fina.
Molt fina, no?
Sí, sí. Ho és, sí que ho és. Diríem, no hi ha psicologia individual sense psicologia social.
D'acord.
Sí que hi ha un element identitari, per una banda d'identitat, som, no? Aquest som...
Que s'escolta molt aquests dies,
sí, sí.
El M, tal,
sí, ja ho tenim, ja les tenim.
Els diaris, sí, sí. Així ho diuen, tots som campions,
sí, sí.
Aquesta empatia col·lectiva, vaja.
Efectivament, és una cosa que fa comunitat, no? I que, diríem, a Catalunya entronca ràpidament amb el fet nacional. I, diríem, amb... bueno, qüestions històriques també, mm-hmm, no? Mm-hmm. I hi ha també un d'identitat que també respon a una qüestió d'identificació, no? Poder identificar-se en un projecte comú, en una manera de fer que no és només, em sembla, el triomf, no, sinó la manera, mm-hmm, en què això s'ha aconseguit.
D'acord. No? I a partir d'aquí, més d'un fa valer un seguit de valors, si es pot dir d'aquesta forma, de l'entrenador d'un equip. El valor de l'ordre, el valor de la disciplina, el valor
de l'esforç, el treball quotidià.
Diguem-ne tots aquells valors que moltes vegades hem posat aquí sobre i que tu, sí, ens has dit que s'estan allunyant de la vida quotidiana de molta gent. O sigui que continuen sent valors reconeguts per la col·lectivitat.
Sí.
És a dir, el que ha fet Josep Guardiola, Pep Guardiola, és conegut i reconegut, i en canvi se senten unes bases que en la nostra vida de cada dia no semblen massa, massa vigents. Això de la disciplina, l'esforç, la tenacitat, l'ordre...
El poc protagonisme, l'afana, allò de notorietat...
La discreció, l'humilitat...
Sí,
esclar, sí, sí. Aquí hi ha un ventall de... En fi, per no dir que no estem davant de l'home perfecte, segurament, però que encarna d'alguna manera tot un seguit de
valors...
De valors
que són també valors culturals i amb els que s'identifica, diríem, la cultura catalana.
D'acord.
O la comunitat catalana.
O sigui que és molt més fàcil identificar-se amb una persona humil, disciplinada, professional, que no aconseguir-ho per de moto pròpia.
A veure com va, perdona.
Que és més fàcil valorar una persona disciplinada que no ser disciplinat un mateix moltes vegades.
A veure, jo crec que posats a tenir ideals, aquest és un...
Home, és un bon referent,
bé,
no?
És un bon referent. Aquí està. I si ja no és un ideal, diríem, això és el que té interessant, que jo hi participo una miqueta, perquè jo també sóc català, jo també sóc del Barça, hi participo. No és només un ideal que està lluny de mi, en què jo m'admiro, sinó que jo tinc un trosset de copa. És per nosaltres, l'han guanyat, bueno, no, els jugadors ho diuen, tot això és per vosaltres. Doncs molt bé, doncs és per nosaltres. No? També ja ho tenim una miqueta.
D'acord.
Tot això.
I abans d'arribar al segon motiu, un aquí al mig, un nen, una nena petita, de 3 anys, de 4, de 5 o de 6, com viu i de quina manera pot interpretar el que és un esclat on intervenen tants ingredients com ha estat o que s'ha viscut aquests darrers dies. És a dir, la manera de fer és interpretable per un nen tan petit, diguem-ne, aquests valors, una persona, això s'encomana, o el que s'encomana de debò és aquesta alegria,
és aquest, sí, això, jo crec, no? Que s'encomana és això, l'alegria, l'estat anímic, l'emoció, tot això és el que copsa el nen petit, diríem, l'element simbòlic que hi ha darrere, el que significa, el que implica, tot això se li escapa molt de les mans.
I en tercera qüestió, ens ho has dit en més d'una ocasió, fan falta moments així quan es viuen moments difícils.
Això fa oblidar, diríem, no? O fa oblidar les altres coses, per, si més no momentàniament.
D'acord. O, que vols dir que té alguna cosa de terapèutic, això?
Si més no de catàrtic, diríem. Yeah. Però sí, potser sí que té alguna cosa de terapèutic.
No? És a dir, ens fa falta alegries col·lectives, per dir-ho així.
Efectivament, sí. Jo crec que sí. I crec que, i més, diríem, això, perquè són col·lectives, perquè respon a una... Mira, per exemple, davant de la crisi, hi ha una quantitat d'indicadors que a Catalunya són molt pitjors que altres llocs, sobretot l'efecte por, venda de pisos, no sé, la resta d'Espanya cauen un 30%, a Catalunya cauen un 60%, el doble, però sí, tots indicadors, una sèrie d'indicadors que són el doble, perquè tenen que veure amb una cultura on cuidado, compte, cura, que no és la que hi ha en altres llocs, que és més, primer fem i després pensem. I aquí i diríem que per algunes coses paguem, diríem, el preu d'això, però en altres també, diríem, ens beneficiem d'aquest, no? L'altra cara és que molts ajuntaments de la resta d'Espanya estan absolutament enfonsats, i aquí no passa res. Al contrari, diríem, hi ha una estabilitat, una cosa assenyada que s'ha anat fent, que diríem que quan han vingut les vaques flaques no s'ha caigut a l'edifici, i a molts altres llocs tenen uns forats importantíssims. Bueno, són diferents maneres de ser i de fer, però que diríem que quan hi ha l'èxit és com si l'èxit validés les maneres de ser i les maneres de fer, i no està fonamentat en principi en cops de talonari o coses, diríem, omnipotents, sinó una cosa, això, treballada de formigueta. I a més, és veritat, no només pel Guardiola.
D'acord, ric, però perquè més d'un català deu pensar, home, n'hi haguessin uns quants més de Guardioles i potser aniríem a donar...
Sí, però és que no és només de Guardioles, o sigui, perquè Guardiola té darrere algú que l'ha posat, que també s'ha jugat el que s'ha jugat, no? Tu imagina't que això, Guardiola no funcionés. Què hagués dit el barcelonisme? Diu, què vols? Treus un tio de tercera divisió per dirigir un Barça a la Copa d'Europa, dius, nen, t'has passat. Però no, ha funcionat. O sigui, que hi ha tot una... Hi ha una qüestió molt estructural de base, d'institució, una institució que ja porta molts anys fent tota una sèrie d'inversions i en infraestructures que fan que, diríem, en Guardiola hagi sortit de la Masia i en Messi també. En Guardiola va sortir de la Masia fa...
No? Uns quants anys,
sí. I en Messi no fa tant.
I han passat i experiències molt diferents.
Efectivament. I un és entrenador i l'altre és l'estrella.
Sí, per allò que deien, en Guardiola és on està, però abans ha passat per un, diguem-ne, calvari particular... en aquests mons de Déu, en moltes qüestions,
inclús en la casa.
I inclús en la casa, Però vindríem a concloure allò que has dit sempre, les coses s'aconsegueixen amb esforç.
A veure, diríem que tant de bo sempre s'aconsegueixen amb l'esforç, o sigui, diríem que l'esforç és una via, l'esforç és una manera de fer que dignifica, diríem. No? És a dir, que és ser coherent respecte a l'objectiu i posar i fer força i treballar en el sentit d'això que aspires a obtenir. Diríem, home, i sense esforç, dic, home, sí, si t'ho donen,
sí, també.
Si t'ho donen, però diríem que...
Bé, per les vegades que ens has arribat a comentar, sí, fins a quin punt la cultura del no esforç
aquí
està molt present a la nostra societat, no?
És que, diríem, del no esforç, del més enllà del m'agrada o no m'agrada. És a dir, no? Freud deia que el jo més primitiu és el que diu jo sóc jo i tot el que m'agrada. I tot el que no m'agrada són els altres i està fora de mi. I jo d'això no vull saber de res. Però que clar, que és una forma molt primitiva de funcionament i que no prepara per la vida. És a dir, perquè a la vida te'n trobaràs moltes que no van així, que no és que vulguis o no vulguis,
ara, ja ara, ara ens diràs, si més d'un o més de dos sabessin el que ha passat o el que ha viscut Guardiola abans d'arribar aquí.
Exacte.
Segurament dirien, no, no, jo per tot això no hi vull passar.
Sí, sí, no.
Perquè jo... no s'acceptaria, diguem-ne, passar doncs, uns determinats anys de la vida d'una determinada manera, sí, allunyat del món i dels interessos, sí, i diguem-ne, picant pedra des d'un punt de vista personal.
Sí, 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 i havent de defensar, diríem, no, la seva pròpia integritat, que va tenir no, acusacions,
acusacions de moltes coses, això sí mateix.
És a dir, que no, no, que... és una persona que ha experimentat
Les què? Les dificultats?
A veure, sí, s'ha hagut d'afrontar a situacions que ell ha hagut de posar recursos personals per solventar.
O sigui, ens han de passar coses a la vida per...
Diríem que sí, que d'aquestes proves de la vida, és el que diu això, o les crisis o t'engreixen o et maten, diríem, no? O sigui, o et fan més gran
o t'enfonsen.
Sí, sí, però igual no et deixen, això segur. És a dir, que sí que en l'experiència hi ha un enriquiment personal, una connexió, o sigui, un posar en marxa recursos. Que d'altra manera, segons, si no apareixen, no els poses en joc. Si ell
posa no els pot ensenyar ningú.
Això
no es pot ensenyar. S'ha de passar? Hi ha coses que s'han de passar.
Que l'experiència ensenya, que la vida ensenya, no és una persona. Diríem que en Guardiola pugui fer una roda de premsa parlant en castellà, en català, en italià
en
i en anglès... és perquè ha hagut de sortir de Sant Pedó. S'hagués quedat a casa seva només parlaria català, perquè inclús i castellà malament.
Sí, sí. Una altra de les coses que s'ha valorat precisament, no?
Clar.
Aquest senyor que es posa en una taula a qualsevol lloc i que parla, no direm que en qualsevol llengua, però amb una capacitat, sí, diguem-ne, que ni mandataris ni presidents de govern moltes vegades.
Sí, Déu-n'hi-do, sí, és a dir, aquí és quan dius, molt bé, passem canutes, però de tot això sortim constructivament i creativament.
O sigui, ens diràs el de sempre, que això no ve sol?
Que va.
No.
No, però aquí és justament el que la gent, diríem, o el que no, els seguidors, els que s'identifiquen, valoren tant, no? És a dir, com una persona s'ha sabut, diríem, afrontar situacions dures de la vida i sortir amb bé i amb seny. No, pues una persona assenyada, diu coses assenyades, no, que en el món del futbol no passa cada dia.
Diríem, no? És que estem fent una valoració de quelcom anormal quan hauria de ser...
Sí. No, clar que és anormal. Clar que és anormal. No,
d'acord.
No és,
en un món on no sovintegen aquestes
no
coses,
no
ha aparegut un home que parla d'una manera, que actua d'una manera...
Sí, sí. I diríem que, no, l'altre que pensava també que és graciós és tot el tema, per exemple, de Cracòvia, no? És a dir, que a més hi ha un altre element de la cultura catalana, que és...
Un altre lligam, oi?
Sí, un altre lligam, que és la cosa aquesta teatral, creativa, d'enfotre's de la pròpia cultura, eh? És a dir, perquè aquí no és que ens enfotem dels altres, ens enfotem de tot Quisqui, començant per... Mira, el Puyol el tenen allà,
sí.
A veure, que queda molt graciós, però déu-n'hi-do, dius, hòstia, ja podria ficar en un altre, doncs tothom allà queda...
Bé, jo crec que és molt propi nostre de ser víctimes de nosaltres mateixos moltes vegades,
oi? Sí, de la ironia i
d'allò...
Sí, a sac. I que, a més s'articula, no? Perquè s'acaben cridant consignes de fer...
Sí, sí. Allò que havia començat sent una sàtira.
Exactament.
Ha estat el vincle de comunicació per aquests dies, no?
Sí,
també?
Sí, és fantàstic, és fantàstic.
Es pot dir així, és fantàstic.
Jo trobo
que sí,
en el sentit de que suma, de que això són, o sigui, tot el que és creació, tot el que es fa unitats més grosses, en el sentit de lo positiu, del que afegeix d'una manera fresca, creativa, sembla que sí, que és molt positiu.
En conseqüència, de fa dies, molts deuen anar amb més bon ànim a la feina, deuen anar amb més bon ànim a la vida, molt probablement, empesos per aquesta... per aquesta inèrcia tan positiva.
Em sembla que sí, volem, com a mínim durant uns dies...
Com a mínim durant uns dies.
Sí, hi ha un efecte contagi, hi ha un efecte...
És general, no?
Sí, sí, sí.
General.
D'una alegria, com d'haver arribat, diríem, a aconseguir una fita personal, personal també. És a dir, personal en sentit de comunitari.
Sí, 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 sí.
Formem part de que la comunitat també és personal. Mm-hmm. No?
Sense arribar a ser el Barça, això li pot passar a moltes persones en la seva vida diària. Aconseguir quelcom que ha trigat molt de temps i molts esforços en poder-se fer realitat.
A veure, el que passa és que això és absolutament personal. En canvi, això és el que fa, diríem, fa que la gent s'hi trobi, no sé, a la Fontana de Trevi, a Roma, sí, i siguin com germans. I estan, diríem, agermanats en un sol tret, però superpotent, que és en aquesta identificació amb el projecte...
Vols dir, encara que potser en la vida diària no s'assemblessin en res i aquesta relació no fos així, hi ha alguna cosa que va més enllà...
És que si no, de vegades, més... o sigui, a veure, pas, tal qual com està el món i amb tot el que viatja la gent, diuen, es troben, sense parlar català a la Fontana Trevi, i ni saludaràs, ni, potser segons com dius adéu, sí, sí, no? Però és, i l'altre et mirarà com dient, ja, si
som un...
catalans estem a la Fontana Trevi, però...
Hi ha un vincle tan potent que...
Efectivament, que fa acostament, que fa lligam, que fa pinya... I quan els resultats són personals, diríem que el gaudi aquest també és molt personal. Diguem, no ho compartiràs amb els que tens tant al cantó. És diferent, per exemple, o més equivalent seria l'assumpció d'objectius per part d'un equip.
Que és aquest cas, oi?
Clar, que ja és més sí, sí. Hi ha algú més comú.
Sí, sí. El que fa Rafael Nadal no és el que fa el Barça,
efectivament.
Però en canvi tot respon a una consecució també i a un esforç de caire individual, en companyia d'algú més, però aquí de caire molt col·lectiu.
Sí, però per exemple amb el Rafa Nadal també pot haver-hi, no?, processos d'identificació, i de sentir també un altre cop, no?, la identitat, la qüestió comunitària, no?, la comunitat, sí.
D'acord.
Però el futbol és més de masses.
D'acord, o sigui que ens fan falta referents. Poden ser els pares, poden ser un equip de futbol, pot ser un jugador de tennis, poden ser molts alhora.
Sí, sempre tenim, diríem, ideals o referents que, diríem, que ens representen. Perquè també, no, jo crec que no només són ideals, diríem, perquè hi ha alguna cosa del fet aconseguit. Són representants, representants... que els fem nostres, o sigui, pel fet nacional, pel fet local,
pel que sigui. Pel que hem fet, per com són, per com...
Efectivament.
Per com pensen, o per com parlen, o per com...
I ens alegrem dels... ens fem
dels
propis...
Èxits.
Sí, les victòries de l'altre són les nostres victòries, i això és així. I és un element. Diríem, no, aspiraríem a que... També la pregunta de per què això passa tant i tant en el món de l'esport i no tant, per exemple, en el món de la cultura.
Sí.
No passa, per exemple, en pensadors, no?, que podrien ser persones que donen, diríem, una major riquesa, no?, i profunditat i complexitat. No passa tant en poetes, bueno.
O com dèiem aquest matí, molts ideòlegs voldrien tenir... aquestes multituds, oi? A partir d'això.
Sí.
I segurament per molts, si això fos fruit d'una ideologia, faria por. I en canvi, és fruit d'una consecució esportiva d'un equip que representa tot un seguit de valors, i llavors és un gaudi veure aquesta generació tan implicada feliçment en aquesta consecució, no?
Sí, o sigui que... sí, sí. I que té molt, diríem, d'espontani. Vull dir... jo crec que sí que, que això potser del que parla és que estem una mica mancats d'elements que ens facin sentir
bé,
no, part, sí, bé i part d'una comunitat, no?, d'una forma joiosa. Però bueno, n'hi ha, no és que no, i són moviments cívics, no? Em va agradar molt una paraula que vaig escoltar.
No vols dir que per una vegada això es troba molta gent per celebrar coses i no per queixar-se.
Per exemple, no? Més val que sigui això.
Més val que sigui així,
El barcivisme, no? Ostres, tu dius, que bé, no? Escolteu una cosa així, no? El barcivisme.
Aquest era el deia a la tarda.
Jo vaig escoltar el Canut, sí, sí, un d'aquests.
El barcivisme, sí, que era el dia a la tarda, fent referència, suposo, o contrapassant aquestes actituds cíviques d'ahir a la tarda amb les incíviques d'alguns en la matinada.
Efectivament. De això, no? I que em sembla que, o sigui, si tenen alguna cosa de bo de que estiguin aquelles, és per veure lo puntuals que són, lo desconnectades que estan del que és el gran moviment i dels insignificants que són respecte a la gran majoria que representa l'altre, que és on tots ens podem identificar, i tots, diríem, rebutgem aquest altre. Diríem, no, jo no he escoltat ningú que digui, mira que bé, han rebentat no sé quan, que fantàstic, no, que guais. No, jo no he escoltat ningú.
No.
És a dir, no hi ha cap corrent que avali, diríem, aquest tipus de salvatgisme. No?
L'afició a un equip de futbol també deu enfortir lligams familiars, o no? Pare del Barça, fill del Barça, quants nens petits es deuen haver fet socis? Bueno, quants pares deuen haver fet socis a nens?
A veure, que... Sí, efectivament.
És un suposat, eh? Molt probablement també hi ha pares del Barça amb fills de l'Espanyol, com sí, pot haver ideologies polítiques diferents a dins d'una família, sí, etcètera, etcètera.
I pares, diria, aficionats al futbol amb fills que no
això
són gens.
Això mateix, per no exemple. O pares del Madrid amb fills del Barça, o no, més a saber.
És algo que, diríem, també la identificació forma part de la família o dels vincles entre la família. Aleshores,
sí, a tots drets, ens agraden les mateixes coses.
Efectivament, que en algú, aquest potser és el futbol o el xa del Barça, sí, potser és anar en bici. I un és el Barça i l'altre és el Madrid, un és el Barça i l'altre no li agrada el futbol directament, passa. Bueno, diríem que depèn de molts factors, no? Que hi hagi aquesta, diríem, transmissió, que no depèn del transmissor, però depèn del receptor també, que estigui, diríem, al cas de la qüestió o no.
D'acord.
També tenim situacions inverses, no? Molts pares que s'han acabat fent aficionats al futbol a partir dels fills. Els pares no ho eren, fills cada vegada més, sí, pels tiets, pels del barri, pel
monitor, totes aquestes perquè, manifestacions, o que sigui.
Sí, que
una cosa s'encomana per l'altra.
Sí, i aleshores, o sigui, aquí veiem, no, que som certs, no, éssers socials, que la vida en comunitat ens aporta coses i que la necessitem, no? I que els triomfos, els fets excepcionals en lo positiu, allò que dona una dimensió en gran, no? que enalteix, no? Que fa gran, doncs ens fa sentir molt bé.
D'acord. Aquells que diuen tot això per fer oblidar tal, etcètera, etcètera, i com abans, com quan l'època d'en Franco, que el futbol servia, és una visió equivocada, això de les coses. Necessitem desconnectar. No.
A veure, si necessitem desconnectar,
sí.
A veure, el que passa és que una cosa és la manipulació, i una altra em sembla a mi que és el fet més espontani, i més de sentir la identificació, que no pas la manipulació, respondre a manipulacions, que diríem que el futbol no és a veure, que s'aglutini al voltant del futbol, tot això, bueno, és el que diem, dius que t'interessen 22 corrent darrere una piloteta, sí, bueno, relatiu, no? Relatiu.
Ah, clar, però l'especialista ens dirà, pot agradar o no, però és evident
que desperta i que hi ha un seguiment.
Aquí està. El que no desperta ningú.
Aquí està, i a més d'una manera que és familiar, és a dir, hi ha, va tothom, no són manifestacions, diríem, ni d'agressivitat ni de masculinitat malentesa, diríem, o masclista, és integrador, és això, pares, fills, Déu-n'hi-do. Inclús tenim la qüestió aquesta de l'UNICEF, que també, o sigui, no és una rentadora de plats, bueno, i diríem, i el Barça va estar molt de temps sense patrocinador,
sí. Que, per pròpia diguem, voluntat,
efectivament, per una qüestió que és ideològica i que és cultural i que és, diríem, respon a un cert civisme, diríem, no? Hi ha una certa bueno, fet idiosincràtic, atípic. Atípic, direm, quan els altres van bojos per vendre el millor postor, diríem, no?
Ara ens ficarem per un moment a l'altra qüestió, però una última. Per què ens aficionem a alguna cosa? Ens passa ja des de petits?
Diríem, l'afició és un fet d'un cert apassionament, no? És a dir, és posar... És algo que desperta en un sentiments, emocions, desitjos, aspiracions, i que sempre són necessàries, és a dir, perquè és una manera de vehiculitzar, no?
Qui més qui menys en té?
En principi sí, en principi sí, perquè són coses que enriqueixen la vida, no? Que complementen, que permeten, diríem, fruir, gaudir. N'hi ha que són més riques, no sé, si a mi em preguntes entre l'afició a futbol i l'afició a la lectura, diria, mira, no sé, si m'ho preguntes a mi, jo preferiria per la lectura, no? Diries que si algú s'aficiona a una cosa, ara, si és el surf i a les ones, pues bueno, però mira, el surf i a les ones, o sigui, que al final no és tant lo sublime de l'objecte,
sinó... És a dir, una altra de les referències que s'han fet aquests dies, segurament des d'un punt de vista, entenc que desvirtuat, aquest caire més o menys pejoratiu que té el fet de dir, bé, tanta passió pel futbol que només fa tal i qual, i això que dius tu, no? Aquest criteri de valor, que si és afició per la lectura ningú qüestiona res, i si és afició per la sensació de que aquesta és...
No,
i això és mentida, no?
Jo trobo que sí, que és deixar de banda una cosa molt més fonamental, que és tot el que vehiculitza i tot el que promou, que és a dir, que és maco, quan un veu allò d'altres camps, no que arrasa, no que es matxaca, no que són unes baralles monumentals amb ferits, amb morts, jo, francament, no, ja no és perquè si per la lectura fan això també, tampoc em val. I aquí dius, bueno, no serà sublime la fita, el que s'arriba, he jugat molt bé al futbol, no sé si té, no canviarà la humanitat, però sí que aglutina, vehiculitza, canalitza... passions, aficions, que són com força sanes i força enriquidores i diríem, i
necessàries.
I constructives, sí, i útils en algun sentit.
D'acord. Ens havíem quedat amb una qüestió arran, saben vostès, d'aquesta intenció, des del punt de vista de llei, que les noies de 16 anys tinguin en el seu dia la possibilitat d'exercir lliurement el dret a decidir sobre la vida del seu fill. Bé, hi havia aquí un cert matís que volia fer en Roman davant d'aquesta sensació que pot haver-hi amb els pares, de dir, bé, el nostre paper, per tant, aquí és ara relatiu i ens agradi com si no, doncs això ja està donat i beneït. Segurament alguns poden pensar això, però en Roman entenia que si s'agafa com ho diríem, la pastanaga per la part verda, doncs ens equivocarem aquí. Això no vol dir que els pares no tinguin una autoritat?
Efectivament. Jo crec que aquesta és la qüestió, que no és un conflicte entre l'autoritat dels pares i la responsabilitat de l'adolescent. Diríem que el fet legal el que fa és protegir, en principi, són els drets individuals. Vale, això és el que apunta. I és a partir del 16. Per què t'interessa això? Per gastar-te un menor. No? Aleshores, sí que és veritat que posa coto al poder decisori dels pares. Però això, en principi, no hauria d'implicar un atemptat a l'autoritat dels pares, o menys tenir l'autoritat dels pares. Diríem, perquè un adolescent de 16 anys continua necessitant de l'autoritat dels seus pares. Diríem, el pes de la paraula dels pares valdrà tant o més que el de la llei. El que sí introdueix amb força és, diríem, que s'està en un altre moment de la vida. Abans, quan érem més petits, aquesta autoritat, o sigui, i el criteri dels pares s'imposava. Podria haver discrepància, però diu, mira, t'entenc, ja veig que...
Però soc ton pare. Però
soc ton pare, això va plaf. I és així.
Lògic que s'imposés?
Diríem que sí que té una lògica, i és una lògica que de vegades sembla que s'hagi perdut una mica o un bastant, i per això faig el...
Entesos, la per això fas aquesta
sí,
reflexió.
Sí, perquè si no sembla que estem dient que l'autoritat dels pares, o sigui, imagina, poc aquella ja s'haurà dit que claudica als 16 anys, pues no.
Que els pares no pateixin, perquè hi ha una part de la vida en què han d'aplicar per lògica doncs l'autoritat.
Sí, que aquesta autoritat té moltes complexitats, que no és l'autoritat de, no és simplement que es faci el que jo dic. L'autoritat és molt més que això, perquè això és una autoritat una mica rància i escarrancida, de poca cosa.
I segurament per l'adolescent tampoc val allò, es farà el que jo digui, encara que tingui la llibertat als 16 anys de poder decidir, perquè tampoc el plantejament serà aquest.
A veure, jo crec que la part interessant que introdueix això és que responsabilitza a l'adolescent dels seus actes. El fa plenament responsable, és a dir, si decideix és que és plenament, si la decisió última la té l'adolescent, és plenament responsable dels seus actes.
D'acord, llavors t'ho posarem difícil, i si els pares diuen és que és un irresponsable.
A veure, això és el pitjor que pot passar, anem a veure. Diríem, quan un no es vol fer càrrec dels seus actes, això és la seva responsabilitat.
També.
Clar.
Assumeix la responsabilitat de no fer-se responsable.
Efectivament. I això costa molt. Per exemple, pares grans, al fi, li arriba la carta del seguro, i el tio que no va, i el tio, té 25 anys, i el pare li deixa sobre la taula. I ja després passa el cap de tres dies i l'ha fotut a sobre no sé quantes coses, i la carta, bueno, la torna a treure i li clava, no sé, al mirall del lavabo, a veure si va.
Però segurament ara tornes a posar sobre la taula allò que molts pares deuen pensar. És que potser tampoc no és conscient que a l'hora de decidir no ser responsable entra també en una responsabilitat.
No, però, diríem, entretant,
diguem-ne
al final...
Que per omissió, doncs mira, que vagin passant coses i ja està.
Sí, però diríem que la ignorància, i això és com davant de la llei,
sí,
no? La ignorància de la llei no eximeix del compliment de la
llei.
I això és el mateix. La ignorància de la responsabilitat no desresponsabilitza.
És a dir, que tu no et facis responsable no vol dir que no ho siguis.
Efectivament, efectivament. I aquí, justament, l'autoritat dels pares em sembla que és on te guanya molt de sentit i molta força, que és justament en el demanar responsabilitats. Que introdueix un matís molt... Diguem, que no és dir-li a l'altre el que té que fer des de l'autoritat, com passa quan som més petits, sinó de demanar responsabilitats, és a dir, que responguin dels actes que han fet o que han deixat de fer. I aquesta és una funció importantíssima, molt necessària i que té a veure amb l'autoritat dels pares. És a dir, que és des de la seva autoritat, no? Perquè és això que diria, si això ho fa un que passa pel carrer, l'adolescent li dirà, i qui ets tu per preguntar-me a mi o demanar-me per què m'estic carregant aquest banc? I l'altre deia, soc un ciutadà, diu, sí, però és a mi, me la sua. Com... Però diríem, amb els pares, probablement diríem, si els pares demanen responsabilitat, segurament aquest no anirà trencant bancs, i en el cas que vagi trencant els bancs i un ciutadà li cridi l'atenció, probablement respondria, o fent volar coloms, tampoc. Però que diríem, justament els pares són qui ho poden fer. I si no ho fan els pares, aleshores sí que és difícil de trobar un altre que ho faci. O si no hi ha, diríem, no s'experimenta això en el si de la família, és difícil que quedi, diríem, com a experiència, com a registre, com a inscripció en el fill, a l'haver de donar compte de les responsabilitats.
No? Que estem agafant molt la llei en absolut. En absolut, en el sentit de dir, si hi ha la llei, tampoc cal que ningú pateixi, perquè aquesta llei no passarà a casa dels pares cada dia, com si això fos... Bé, ara la nostra relació serà diferent, perquè la llei en algun moment em pot permetre.
A veure...
La relació entre pares i fills, o entre pares i filles en aquest cas, adolescents, serà la mateixa amb llei o sense llei?
No ho sé, no ho sé. M'ha vingut al cap una cosa. Els nanos, de vegades que ho diuen una mica en broma, i aquí no, que quan algú li aixeca la mà i diu «Xet, què et denuncio?» I tu dius «Bueno, poca broma». Poca broma, o sigui, aquí el fet legal, vas veure una senyora, va sortir als periòdics, li va donar una bufetada, sí. I a partir d'aquí es va liar la de... Vull dir que la van separar, la van posar... A veure, això marca, o sigui, la llei no està per... O sigui, regula intercanvis, també els familiars, també està, diríem...
Està present,
vols dir? Sí que està present. I, diríem, i dona significació a algunes coses. Abans, una bufetada era una bufetada. I ara, diríem, tal com estan les coses, una bufetada és una agressió a un menor i és denunciable. I és punible. I, de fet, és el mateix. Diríem, en principi. Sí, canvia.
10 minuts i seran les 11. Parlàvem d'una bufetada, eh?
Sí, efectivament.
Sí, ja saben que hi hem reflexionat en més d'una ocasió amb en Roman, sí, sobre això. Una cosa és, sí, una bufetada, l'altra una cada minut.
Sí.
O sigui que tampoc cal prendre-se un d'això. Però, sobretot, aquesta reflexió final. La nova llei no menys té l'autoritat dels pares, ni els pares haurien de sentir-se menys tinguts en la seva autoritat per la nova llei.
Clar, trobo que no, i cal, diríem, tornar a subratllar i a posar de relleu la importància de l'autoritat dels pares, i ja dic, no?, de que els pares estiguin demanant responsabilitats. Diríem, en el bon sentit de la paraula, d'implicar el fill amb els seus actes.
Una autoritat dialogada, vaja.
Sí, efectivament. Jo crec que el demanar comptes dels actes té que veure amb demanar paraules, amb posar paraules a això que es fa, i que es puguin dir coses al voltant d'això. Que efectivament no pot ser una exigència pura i dura, perquè clar, un tercer grau no el sometràs, més que res, però no sortirà gaire res. Però sí, des de l'autoritat ben entesa, és a dir, l'autoritat com ascendent, l'autoritat com... reconeixement que el fill té d'aquest lloc matern i patern, tant de capa caiguda últimament, o de ja fa bastant de temps, i que és un problema gravíssim. Jo trobo que sí.
Ens hi tornarem a ficar, el problema gravíssim de la no presència de l'autoritat o de la manca d'autoritat.
Sí, de la desvirtuació, de la deslegitimització, fins i tot, de la intrascendència, o sigui, de la manca de transcendència. No?
De les coses.
Sí, com si no tot fos més o menys per un igual. És a dir, com si, diríem, el que diu el pare fos... com una opinió més, diríem, no? I que talla poc, o intervé poc, o significa poc les coses.
O sigui, no? Que s'ha perdut el valor?
Alguna cosa s'ha perdut, i de grossa,
De grossa?
De grossa, vull dir, per les conseqüències.
D'acord, 10:52 minuts, la setmana que ve seguirem per aquesta qüestió, que no és tant com fer que els fills facin cas, sinó com aconseguir que les paraules dels pares tinguin un valor de cara als fills.
Sí.
Doncs a veure què passa divendres que ve en el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barrabeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.